Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Per cert, l'encetem amb una última hora, una notícia d'ara mateix. L'Iran acaba d'anunciar la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli ja baixa de manera contundent, pràcticament automàticament. Les borses es disparen després d'aquest anunci que s'acaba de produir. De seguida ho desenvolupem i intentem treure l'aigua clara del perquè d'aquest anunci, però en tot cas, insisteixo, notícia d'ara mateix, l'Iran acaba d'anunciar per sorpresa la reobertura de l'estret d'Hormuz. Veurem si aquesta mesura és sostinguda en el temps o no i si aquests efectes en el preu del petroli i en les borses es mantenen o no en els pròxims dies. Tot això el dia en què Barcelona s'ha convertit per unes hores en la capital mundial anti-Trump, amb la trobada de caps d'estat i de govern d'esquerres d'arreu del món convocada per Pedro Sánchez per bastir una mena de front en defensa de l'ordre mundial, la multilateralitat i en contra de la llei del més fort que imposa Donald Trump. També us hem parlat dels comuns, que marquen distàncies amb les paraules de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, contra Junts per Catalunya. Díaz va acusar els de Puigdemont de ser un partit racista i classista, cosa que ha provocat que Junts trenqués relacions amb el soci petit del govern espanyol. Els comuns ho lamenten i recorden que els vots de Junts per Catalunya són necessaris per desplegar l'agenda progressista del govern espanyol. I ens hem fixat també en les multes que es posen a Catalunya als conductors que circulen pel carril del mig a l'autopista o l'autovia sense un motiu. Són dues sancions cada setmana, sobretot a l'AP7, segons dades dels Mossos d'Esquadra a aquesta emissora. Són menys de les que es van posar en el mateix període, els tres primers mesos de l'any passat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi ara mateix, Joan Bota?
Doncs mira, afegim detalls a aquest anunci de l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Recordem que estava tancat a la pràctica des del començament de la guerra. El ministre d'Exteriors del país, Abbas Araghchi, és qui ha anunciat que aquest pas estratègic per accedir al Golf Pèrsic, per on passa un 25% del trànsit mundial de petroli, estarà completament obert durant el temps que duri l'alto al foc. L'Iran ha pres aquesta decisió després que s'hagi decretat una treva en els bombardejos d'Israel al Líban. Després que s'ha sabut la notícia fa pocs minuts, el preu del petroli s'ha desplomat un 10%. De fet, primer dèiem que havia baixat dels 90 dòlars al barril. Ara mateix és allò hipnòtic anar seguint la cotització.
És que a tu més t'agrada molt. A tu t'agrada molt anar mirant i veure com això la corba va baixant. No?
Ara mateix, quan he començat la frase, el petroli estava a 86 dòlars, ara acaba de baixar de 86. Feia molts dies que el petroli estava clarament per sobre dels 90 dòlars al barril de Brent.
Aquells que els agradi apostar ara podríeu comprar petroli ara mateix, que segur que està més barat que d'aquí un parell de dies. Això
apostar i invertir a vegades amb el món que ens està quedant s'assembla força. En tot cas, és la notícia d'ara mateix, és l'impacte informatiu que està fent baixar i desplomar-se el preu del petroli i està fent que les borses mundials també repuntin cap amunt en aquest tancament de setmana. De seguida anirem també cap a aquesta cimera que s'està fent avui a Barcelona. Abans passem pel Regne Unit. Allà creix la pressió perquè el primer ministre britànic dimiteixi davant les noves revelacions sobre Peter Mandelson, amic del pedòfil Epstein. Keir Starmer assegura que no sabia que Mandelson va assumir el càrrec d'ambaixador als Estats Units, malgrat que no havia superat els protocols de seguretat. Anem, doncs, a Londres. Quim Olivares.
Hola, bona tarda. Al Regne Unit cal passar una investigació prèvia de seguretat abans d'accedir a un càrrec públic. Mandelson no la va superar, però tot i així el Ministeri d'Exteriors britànic va autoritzar-ne el nomenament al desembre del 2024. Starmer diu que ningú li va explicar això fins aquesta setmana. El primer ministre està així d'indignat amb els funcionaris del ministeri.
No només no m'ho van dir, sinó que no se li va dir a cap ministre i estic absolutament furiós per això.
L'oposició no accepta la pretesa ignorància de Starmer, l'acusa de mentir i li demana que dimiteixi. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
I ara sí que podem anar cap al Pla de Pedralbes perquè, com us hem explicat a la primera hora, el president del Brasil, Lula da Silva, tanca files amb Pedro Sánchez i des de Barcelona dona suport al seu missatge del no a la guerra. Els dos mandataris comparteixen ara mateix, després de la cimera bilateral entre Espanya i Pedralbes, que han celebrat aquest matí en aquest Palau de Pedralbes, aquesta compareixença. Per tant, anem cap allà. Albert Prat, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Lula da Silva, que aplaudeix el pla de govern de Pedro Sánchez i assegura que comparteixen el mateix punt de vista del món, defensa de la pau i els drets humans.
Eu entendo perfeitamente cuando você diz não a guerra.
Estimat Pedro Sánchez, t'entenc perfectament quan dius no a la guerra. Així de breu i així de clar s'ha dirigit el president del Brasil al seu homòleg espanyol abans que demà tornin a coincidir a la cimera de líders progressistes a la Fira de l'Hospitalet. Allà Sánchez ja ha anunciat que farà una crida a blindar l'ordre internacional i a aquesta hora també pendents en el torn de preguntes de si hi ha una primera reacció sobre aquesta última hora a l'estret d'Hormuz.
I amb una qüestió molt més mundana, aquesta hora hi ha molt de trànsit, és divendres, comença a fer bon temps.
Acostuma a passar, sí.
Per tant, connectem amb la Mariluz García de l'equip viari. Mariluz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, força plena, sobretot les rondes de Barcelona i algunes vies del voltant. La ronda de dalt amb una llarga cua de l'Hospitalet a Canyelles en sentit Besòs. La ronda litoral més curta entre passeig de la Zona Franca i el Port i de Fòrum a Santa Coloma. Destaquem també la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra direcció Girona, la C-17 de Lliçà de Vall a Parets en sentit sud, C-58 i C-33 de Montcada a l'entrada de Barcelona pel Nus de Trinitat i la B-23 entre Molins de Rei i el Papiol per enllaçar amb la P7.
Passant gairebé 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també en Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, soci directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
El tenim a les estudis de Lleida, eh?
Aquí estic la mar de bé.
T'han tractat bé, la delegació de Lleida?
Impecablement.
Home, ens faltaria. No en tenia cap dubte, la Noelia Casellas i companyia, a l'hora de rebre en Jaume. A punt?
Estupendo, sí.
A més, heu arribat en una última hora. Per tant, escolta'm, la notícia no l'havíem donat a les dues, l'hem donat a les tres, aquest anunci, per sorpresa, de l'Iran, de la reobertura de l'estret d'Hormuz. De moment diuen que mentre duri l'alto el foc al Líban, que estava previst per 10 dies, veurem si això es manté o no i quina incidència té. De moment ja estem explicant que el petroli baixa de preu de manera espectacular, a més, està a 80 i escaig, 85, a prop dels 90, però havia passat per sobre dels 100, per tant està baixant, i les borses, en canvi, estan fent una enfilada d'aquelles potents. De seguida analitzem aquesta i altres notícies, però abans... Saludem Liu Forn, bona tarda.
Bona tarda.
Que s'estava postulant per ser veu entesa en la reobertura de l'estret d'Hormuz, sí. Per si necessitàvem una reacció.
Si necessiteu... Fes-me la pregunta, ja veuràs. Pregunta'm...
Quina transcendència té la reobertura de l'estret d'Hormuz i si podem aventurar que serà sostinguda en el temps?
Bé, en aquest moment la conjuntura global de la geoestratègia està indicant...
No cola.
Doncs truca, vol? Truca algú.
Sí, de casa buscarem algú que pugui reaccionar-nos a la notícia, millor.
En el nostre negoci ja sabem com van les coses. Vull dir, ja ho vam dir la setmana passada. Per dir, va mort, per tant, puc sortir jo aquí com a gran expert a Hormuz.
Avui, José Luis García ens ha dit a Catalunya Ràdio que el cinema ha mort.
Sí, ho he sentit.
En canvi, avui hi ha escenes de cinema a la gran pantalla, per tant, pel·lícules se'n continuen fent. Potser no de García, però...
Potser és aquest el tema, sí.
A veure, quin tema ens vols proposar tu avui?
Clar, jo després de veure en directe com el petroli, el Joan Bota, ens anava explicant segon a segon com anava baixant el pot de petroli.
Jo no li facis molt de gas en Bota, que això de les gràfiques pujades i baixades li agrada molt i, per tant, ara estarà tota la setmana estarà pendent de la gràfica del preu.
Bé, doncs, mentre jo amb un tema humil, però és que m'ha interessat molt, m'ha agradat molt, i vaig pensar, quan el vaig veure, vaig dir, haig d'anar divendres a comentar, aviam com el veuen els meus companys de tertúlia, que ells es queden, i jo, per sort, pels oients, marxo. Ens situem al juny de l'any 2012, és a dir, ja fa dies, hi ha un sorteig de la Primitiva i surt premiada una butlleta amb 4,7 milions d'euros, que amb els interessos d'ara serien 7 milions, uns 7-8 milions d'euros.
Mm-hmm.
Vaig, ja veieu que 7 a 8... Però,
una forquilla àmplia.
Que com el petroli puja i baixa aquí en directe en un butllet informatiu, doncs el preu de les Primitives també. Bé, recordem això, juny de l'any 2012, 4,7 milions d'euros... I la butlleta està segellada a l'administració del Carrefour, del supermercat Carrefour de A Coruña. Al cap d'uns dies, hi ha un senyor que es diu Manuel Reija, que és el propietari de l'administració del Toria número 22 de A Coruña, és conegut com el Loter de Sant Agustí, que es troba una butlleta perduda allà, al costat d'això que tenen a les loteries, aquell vidre, es troba allà una butlleta... Agafa la butlleta, la posa a la màquina aquella de comprovar, no sé quin nom tècnic deu tenir, la comprovadora, allà on ho poses, a veure si tens premi o no, i efectivament és la butlleta. O sigui, aquella butlleta que s'ha trobat sobre el taulell de la seva administració de loteria és la premiada amb els 4,7 milions d'euros. Llavors, aquest senyor el que fa és seguir, com que té l'administració, per tant sap com va això, segueix el protocol, la inscriu com a perduda, i aquí es mou el tema.
O sigui,
un home generós.
Sí.
Un home generós que veu I en comptes de cobrar-ho, quedar-s'ho, cobrar-ho, no, no, la veu i diu, vaig a mirar què, i la dono com a perduda. Bé. Passen 2 anys, que és el termini legal perquè les butlletes perdudes tinguin, fan tot un procés fins que tens 2 anys per reclamar-la. No la reclama ningú, passen els 2 anys, i aquest senyor reclama els diners invocant el que preveu la llei. I aquí apareix el seu germà, que resulta ser el delegat provincial de Loteries de Corunya, que casualment comença a accelerar els processos per declarar la butlleta i, tècnicament, em permeteu la paraulota, res nullius. És a dir, cosa de ningú. O sigui, que es doni per perduda, ningú l'ha reclamada, per tant, cobra qui l'ha trobat, en aquest cas, el senyor. I així pot cobrar ràpidament. Però, esclar, hi ha com una pressa del senyor propietari del germà del senyor propietari de l'administració. Clar, el problema que hi ha a partir d'aquí és que tothom, tota Corunya, se n'assabenta que hi ha una butlleta de loteria primitiva de 4,7 milions d'euros que no se sap de qui és, i apareixen 300 persones dient que la butlleta és seva. O sigui, una manifestació de gent dient la butlleta és meva. Això es complica. Ens n'anem al setembre del 19, hem començat, recordeu, el juny del 12, setembre del 19, 7 anys després, hi ha una jutgessa que, de sobte, diu, doncs, escolta, anem a investigar. I va a l'UDEF i li diu, investiguin, a veure què ha passat. I l'UDEF, recordem aquella frase de Jordi Pujol, què coño és l'UDEF? Doncs l'UDEF és això, descobreixen, entre altres coses, i això és el que m'ha fascinat, que la butlleta premiada havia passat per la màquina aquesta de comprovació de premis segons abans i segons després que altres butlletes. Per tant, era evident que algú havia portat, no sé, pues, 5-6 butlletes i les van anar passant pel comprovador, primer una, després l'altra, i una de les que passava pel mig, amb diferència d'un segon, allò que va ràpid, fas clic, 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 doncs una era la premiada. Reteniu aquesta informació. També es descobreix que en el moment de la comprovació de la butlleta, l'administració hi havia molt de moviment perquè hi ha 21 transaccions en 2 minuts. I aquesta dada és clau per l'acusació, perquè desmuntaria la teoria del loter que deia que ella estava sola a l'establiment quan s'havia trobat la butlleta. Per tant, si hi havien hagut 21 transaccions en qüestió de poc temps, vol dir que no estava el loter sol, hi havia més gent. Per tant, no estava sola al moment que se la troba. Dada interessant. Una altra cosa que es descobreix és que mirant les butlletes comproven que els números jugats corresponen a dates de naixement i d'aniversari que coincideixen amb una combinació que habitualment es jugava a 2 administracions de la Corunya, que el client pagava sempre amb la mateixa targeta i habitualment a la mateixa hora. I les 2 administracions eren la on va tocar, que era la Carrefour, i aquesta on es va trobar. Us comença a inquietar el tema o no?
A mi em costa seguir una mica el fil, però endavant, endavant. Ves fent.
No, aquestes són les proves que va fent l'UDEF. I va tancant el cercle. Jo és que anava llegint i m'anava apassionant. Clar, per tot això que m'ha explicat, era impossible que el senyor de l'administració hagués trobat la butlleta al mostrador, perquè si l'havia valorat juntament amb altres, qui les va validar havia hagut de veure el premi. És a dir, si, com demostra la policia, anaven 5-6 butlletes seguides, que eren les que havia jugat aquesta persona, les van validant, el senyor que les validava, premio pel caballero. I en comptes d'una xotxona, són 4,7 milions d'euros. Per tant, de moment, totes les proves indiquen que aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Què més van descobrir? Doncs que la persona que jugava aquestes combinacions es deia José Luis Alonso. Era un senyor que sempre feia gestions a la zona a l'hora de la validació de les butlletes, sempre anava del Carrefour en aquesta administració amunt i avall. Això va confirmar la seva família. I, en José Luis resulta que havia mort l'any 2014.
Vaja.
I això va servir per confirmar una altra cosa. O sigui, la mort d'aquest senyor va servir per saber que des que havia mort mai més s'havien fet apostes amb les combinacions aquestes que sempre es feien que era la combinació premiada, amb aquells números, aquelles hores, en aquell lloc i en aquella targeta. Per tant, si havia mort la persona que feia aquestes combinacions, era ell, no hi havia dubte. El que passa és que en José Luis va morir sense saber que la butlleta perduda era la seva. I ara direu, anem a parar això. Any 19, quan es van saber aquestes proves, el loter va fer unes declaracions que a mi m'han agradat molt. Diu, tinc la consciència tranquil·la, no el següent, dormo cada nit molt tranquil. Quan el van acusar, d'escolti, aquí què ha passat? Expliqui'ns què ha passat. Doncs bé, estem a l'any 26, la justícia sabeu com funciona, la jutgessa aquesta va fer el que tocava, l'UDEF en aquest cas va fer el que tocava, I ara hi ha el judici. Aquests dies s'està celebrant el judici a l'Audiència de Corunya. Els dos germans acusats, perquè acusen a l'Oter i, diguéssim, el seu germà com a col·laborador, delictes d'estafa, apropiació indeguda, encobriment i possible blanqueig amb penes de fins a 6 anys de presó. El que passa que el judici no decideix qui és el propietari final. O sigui, no, el judici no servirà per dir és el senyor aquell que va morir aquesta bolleta seva. No, servirà per decidir si hi ha hagut delicte a l'hora de l'apropiació d'aquesta bolleta perduda. Cal dir que aquesta setmana l'administració de loteria d'aquest senyor a Corunya ha aparegut una pintada que posava tinc tancat, sóc el jutjat per lladre. Amb la qual cosa, diguéssim, no sé si molta gent anirà, serà clienta d'aquesta administració quan tot a Corunya sap el que ha passat. I per acabar aquesta història tan fantàstica, una altra declaració, la sessió del judici d'ahir, que continua, Belén Reija, germana de l'acusat i germana del còmplice de l'acusat, que a més treballa a l'administració de loteria, va dir una frase que passarà a la història. Manuel no tindria ous per fer una cosa així, referint-se al seu germà. A mi m'ha apassionat aquesta història. A més, trobo que està molt bé que l'UDEF hagi arribat a aquestes conclusions i em demostra que estem tots completament controlats i que poden saber exactament el que fem, el que no fem, per què ho fem i com ho fem. S'ha fet el silenci.
El resum de tot quant temps fa que no vas a una administració de loteries?
No, la setmana passada vaig anar a veure si em feien mil milionari per retirar-vos a tots.
Terrible, correcte. No?
Però m'ha fascinat aquesta història.
En tota aquesta història, perdona...
El resum de tot plegat me'l fa un oient, que és a més l'amic Josep Maria Batllori, mític centre de Joaquim Maria Puyol, que diu, quin liu.
Es podria fer un joc de paraules.
Sí, jo crec que anava per aquí una mica, al bati.
Jo m'he perdut, que també podria ser.
També podria ser.
Però el que no hem aclarit és que el mateix propietari de la bolleta pot anar a l'administració amb les seves altres bolletes i comprovar ell mateix si té premi o no té premi.
Sí, però el 2012, ho he pensat, això, però crec que aquestes màquines les van posar posteriorment, perquè, és clar, tu vas anar a l'hotel, t'has de fiar d'ell. T'has de fiar d'ell. Després, posteriorment, sí que van posar unes màquines individuals que tu pots mirar el teu premi. Però durant molts anys, tu, tots els dècims, i després la primitiva i tot això, anaves i li deies, que m'ho pot mirar? I t'ho mirava ell o ella. Clar, amb la qual cosa tu no sabies si aquella persona... Saps l'estafa dels peatges? Que hi havia gent que donava la targeta del peatge i el peatge te la clonava?
Però,
doncs...
I tenim confirmat que el 12 no hi eren, aquestes màquines?
No ho tenim confirmat, però...
I l'UDEF què diu d'això?
Ara trucaré, perquè segur que ens estan...
Sense falta, sense falta.
Però el que és fàcil, jo trobo que és una història fascinant.
No, jo trobo no sé. Estic d'acord, el que vol és fascinant i alhora la valentia teva, diguem, per portar-la aquí, perquè és supercomplicada, no? I un tio que diu que no li interessa el periodisme i vibres amb una passió desorbitada.
Perquè això no és periodisme, això és la vida.
I es veu que tota la temporada pagaràs aquella frase de no m'interessa el periodisme. I Pere Rossinyol te la recordarà cada divendres.
Sí, perquè vibres... de manera bestial per una notícia supercomplicada
que
l'ha sintetitzat en 5 minuts
complicada,
i no em queda clar i no voldria frivolitzar si aquest home va morir de mort natural o també insinua...
Va morir perquè la vida... Una de les principals causes de mort és haver nascut.
Però la hipòtesi és que li van robar o se la va deixar aquesta...
No, la hipòtesi és que ell...
Que el Lotero comprova les paperetes, veu una premiada i se la queda.
I se la fot a la butxaca.
I amb l'altre davant.
Clar, bueno, l'altre no ho sap.
L'altre no ho sap. El Jaume està rient, perquè com que no està aquí a l'estudi, perquè si estigués a l'estudi, com hauria d'estar, m'estaria donant la
costat,
raó.
Et faria costat, no?
Bueno, no ho dubto.
T'estàs sentint una mica deixat de banda per part del Pere i la Isabel?
Bastant.
Zero, sí, zero.
La veritat.
Jaume, salva Liu, que vol que el salvis.
No, jo crec que Liu Font hauria fet molt bé explicant què està passant a l'Estret d'Hormuz i la crisi...
No m'han deixat.
El millor que això de la loteria, vols dir, no?
Tot i que això de la loteria és molt interessant.
No m'han deixat.
Hi ha una part que a mi és la que m'emprenya una miqueta, que és que en el fons no hi haurà justícia. Estan investigant si va haver un frau per part d'aquestes persones o uns delictes X, però aquell pobre senyor que va comprar la bolleta, que es va morir i que té uns hereus o uns descendents, que segurament, perquè ets de Liu Font, o almenys és el que jo he arribat a entendre, és qui va comprar aquella bolleta, aquests no surten per enlloc en aquesta història, no?
No, els descendents sí que han declarat el judici.
Home, són els que han denunciat.
Sí, però no s'està jutjant de qui és la papereta. S'està jutjant si han robat aquesta gent la papereta.
Però qui acusa?
En aquest cas, la jutgessa...
L'UDEF, la fiscalia...
La jutgessa va passar a l'UDEF i això va passar a ser acusació, però no la família. Clar, és que la família no sabia res. De sobte, un dia, la família li ve a l'UDEF i diu, escolti, vostès, el seu pare anava al Carrefour, el seu pare... A quina hora anava? A tal hora. Després anava i segellava... Ah, sí, sí, anava a l'administració aquesta, la 22. I el seu pare jugava aquests números d'ici, perquè aquesta és la data de naixement... Ara, això és que m'ho invento, però en dates de naixement de familiars. Per tant, evidentment, la família confirmava que aquesta és la data de naixement de la tieta Antònia, de la cosina Paquita, per tant, tot quadrava. Però el que més quadra és que, a partir del moment que aquest senyor mor, quan comencen a investigar, ja mai es van fer aquestes combinacions, mai més es va usar aquella targeta i mai més ningú a aquella hora va fer el recorregut que sempre el senyor, quan anava a comprar, anava al Carrefour i després anava a la o una administració o l'altra.
Tot i així, tots esteu donant per bo, inclòs el Jaume Clotet, l'informe de l'UDEF.
No sembleu catalans.
En aquest cas sí, perquè ens va bé. Això és periodisme.
És una gran història, home,
això sí, perquè ens va bé. Això és periodisme, home, no ho sé,
Però això és, però perdona, a veure, quan és penal, a la teva àrea mai és penal. A l'àrea del equip rival, anava a dir un nom d'equip, però no vull dir-lo, a l'àrea dels altres sempre és penal. Per tant, i això és periodisme, sí, no? Perquè jo sento la ràdio amb les orelles, i, quin penal! I si no he educat... Sempre els altres els han d'expulsar tots, inclòs el president del club, tots, els han d'expulsar tots, els nostres mai.
Feu-li cas que el Liu Forn era director de l'Agència Catalana de Notícies.
Correcte.
I, per tant, de periodisme n'hauria de saber una mica.
N'hauria.
Ja en saps.
No, Jaume, ara no vulguis que corregir-te. Has dit n'hauria.
Si ell mateix diu que no li interessa.
Clar, ja l'ha abandonat. Ja.
Després del meu pas va sobreviure.
Ja, sí, calcula, això encara té mèrit.
No, Jaume, sí. L'agència.
Ja m'ho inventes. Bé, doncs, escolta'm, a veure si entrem en l'aigua clara i, per tant, acaben demostrant aquest delicte i, com a mínim, quedarà demostrat que aquest senyor va fer un delicte. Ara, els diners, qui se'ls quedarà?
L'Estat.
Per això potser...
Les cimeres són molt cares.
Ara ho comprovarem, que ara ja anirem cap a una. Iufor, gràcies, bona tarda. Falten 8 minuts per arribar a 2:15, anem al Palau de Pedralbes, on s'està fent aquesta cimera bilateral entre el Brasil i Espanya, amb Pedro Sánchez i Lula da Silva fent declaracions. Crec que no hi ha hagut reacció sobre aquesta notícia que hem donat a les 3 de la tarda, que l'Iran ha anunciat per sorpresa la reobertura de l'estret d'Hormuz mentre duri la treva al Líban. Per tant, ara mateix sembla que la circulació de vaixells per l'estret d'Hormuz es normalitzarà, una notícia que, per cert, ja ha comentat Donald Trump, el president dels Estats Units, a través de la seva xarxa social, Truth, dient que, anunciant la notícia, és una publicació molt curta, a diferència d'altres que ha fet, que són autèntics llençols, aquesta anunciant la notícia, l'Iran acaba d'anunciar que reobre l'estret d'Hormuz i acaba amb un thank you, un gràcies, de Donald Trump a l'Iran. Ara de seguida comentem tot plegat, passant per aquesta cimera entre Brasil i Espanya.
Catalunya migdia. Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia, i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis, operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Miqui Núñez i Sara Roy.
Deixaries abans la música o la parella?
Vinga, adéu.
Uau!
Dani Mateo.
És un moment horrorós quan, en una conversa, descobreixes que el cunyat ets tu.
Anna Castillo.
Jo mai vaig dir que era lesbiana, que és una cosa que la gent va donar per fet.
Torna a l'eclipsi. Històries reals i emocions autèntiques.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Podem estar contribuint, estem tots amb la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguin efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Bayern.
Els nostres peus.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Insistim amb aquesta notícia que hem conegut a les 3 de la tarda, l'anunci de l'Iran que reobre l'estret d'Hormuz mentre duri la treva a Líban, que són uns 10 dies. Ara mateix el barril de Brent ja està per sota dels 90 euros, està en 89 dòlars. Per tant, efectivament, el petroli que baixa de manera fulminant en el moment en què s'ha anunciat aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz. Veurem si es sosté més enllà d'aquests 10 dies, si hi ha més reaccions o no a aquesta notícia. Una notícia que s'ha conegut mentre Pedro Sánchez rep a Barcelona líders progressistes d'arreu del món per convertir la capital catalana en la capital anti-Donald Trump, podríem dir. Una desena de mandataris d'arreu del món participaran en 3 cimeres internacionals en contra de les polítiques reaccionàries amb la intenció de configurar un front comú que sigui referent del front progressista mundial. La primera d'aquestes trobades ha estat aquest migdia al Palau de Pedralbes, on Pedro Sánchez i el president del Brasil, Lula da Silva, han tancat acords comercials, en cooperació, en ciència i en polítiques socials. Anem cap al Palau de Pedralbes i tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Han comparegut Sánchez i Lula. S'acaba de produir una notícia d'abast internacional, com és aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz, però em fa l'efecte que Pedro Sánchez ha hagut de respondre més de política espanyola que no pas de política internacional.
Molta política domèstica, molta política, sobretot en clau del pacte de govern que es va signar entre Vox i PP a Extremadura, i cap pregunta sobre aquesta notícia. Cap. No hi ha hagut preguntes sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz. Per tant, haurem d'esperar a veure si demà, que és quan està previst que intervingui el Fòrum Internacional Progressista que hi ha a la Fira de Barcelona, allà fa alguna referència en el seu discurs.
Vaja. I sobre política espanyola, diguem-ne, què ha dit Pedro Sánchez?
Doncs mira, se li ha preguntat també sobre les afirmacions de la seva vicepresidenta espanyola, de Yolanda Díaz. Recordem que va dir que junts són racistes i classistes. Doncs bé, se n'ha desmarcat dient que qui llança atacs d'aquest tipus és el líder del PP. Sobre el traspàs de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, també li ha caigut la pregunta. S'ho ha tret ràpid de sobre. S'ha limitat a dir que es compliran els acords. I, en canvi, sí que s'ha explaiat a l'hora de parlar de l'acord entre PP i Vox a Extremadura. Ha recordat, de fet, totes les famílies extremenyes que van marxar a buscar noves oportunitats, que en els llocs d'acollida doncs se'ls va rebre amb els braços oberts, i ha advertit que si es traspassen línies vermelles no els tremolarà el pols per anar als tribunals.
Que el papel lo aguanta todo, pero que desde luego el gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas.
Pedro Sánchez, Òscar, que ha comparegut i ha respost, de fet, aquestes preguntes al costat del president del Brasil, Lula da Silva, on tots dos, diguem que han tancat files. Més aviat el president del Brasil ha tancat files amb l'estratègia internacional i el paper, diguem, de referent antitram en què s'està erigint Pedro Sánchez, on el president espanyol sí que ha deixat clar que demà defensarà, doncs, que es blindi l'ordre internacional davant les polítiques reaccionàries.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y, por tanto, renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas.
Per tant, aquí acaba aquesta primera cimera bilateral entre Espanya i Brasil, però, com deies, aquí no acaba l'agenda a Barcelona, perquè continuarà durant la tarda, però sobretot el plat fort serà demà, quan hi ha prevista aquesta fotografia de diversos mandataris, caps d'estat i de govern a nivell internacional, de l'òrbita socialista, progressista, que rodejats es fotografiaran al costat de Pedro Sánchez. En definitiva, amb Barcelona com a taló de fons per catapultar aquest perfil doncs, en contra de les polítiques de Trump erigit per Pedro Sánchez.
Les cimeres són bàsicament de l'estat espanyol i, per tant, és Pedro Sánchez qui les capitalitzarà, podríem dir, però el president Salvador Illa també aprofita la presència de tots aquests líders internacionals a Barcelona per tal de mantenir moltes trobades amb ells, no?
Sí, sí, de fet, aquesta hora està dinant amb el president de Colòmbia, amb Gustavo Petro. Aquesta tarda també acompanyarà Lula da Silva a visitar el Supercomputing Center. Té diverses, una desena de trobades amb dirigents internacionals que han desembarcat durant el dia d'avui a Barcelona i, per tant, que aprofita aquest paper d'anfitrió, malgrat que, diguem que en protocol a la mà, doncs, és Pedro Sánchez, no?, qui organitza aquest tipus de cimeres, però que Salvador Illa, i també amb la complicitat del seu col·lega, de Pedro Sánchez, doncs busca el seu lloc també en tota aquesta gran acte que s'organitza aquest cap de setmana aquí a Barcelona.
Albert Prat, des del Palau de Pedralbes. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Que vagi bé. Bona tarda.
Què us sembla tot plegat, sobretot aquesta cimera? A mi em sobta el fet que les preguntes hagin anat més sobre política local, diguem-ne, o interna, que no pas externa, tenint en compte que aquí hi havia acreditades periodistes catalans, però també brasilers, i per tant periodistes internacionals, però al final les preguntes són sobre política domèstica, podríem dir, i ha acabat parlant d'això, de Vox, de IRPF, de Catalunya, Yolanda Díaz...
Hi ha una cosa molt antiperiodística en la feina... en la nostra feina en aquestes cimeres, i és que gairebé que t'obliguen a pactar les preguntes inicialment entre tots els companys, perquè et donen dos
sí,
torns, uns pels, pel
no,
país,
no pot preguntar tothom,
pel país sí. De l'altra banda de la cimera bilateral i dos torns per la banda espanyola, i llavors es fan aquelles preguntes contenidor intentant... complir amb les necessitats que tenen tots els mitjans a la vegada. I probablement en aquest cas el que han pensat era que era més pràctic preguntar per coses de casa, perquè de la reacció sobre l'estret d'Hormuz en algun moment o altre ja parlaria el mateix president. Però vaja, sí, és evident que sobta, perquè vaja, no hi ha dubte de que seria la notícia del dia, seria la notícia de la setmana si realment això aguanta, i ja de, diguéssim, de l'any, sí. si va més enllà d'aquests 10 dies del tu al foc que sembla ser que s'ha instaurat al Líban. Sí que és veritat que Israel aquest matí anava dient que ells continuarien demolent cases i ocupant l'espai del Líban que ja tenien avançat, i per tant sorprèn molt més l'anunci d'Iran quan Israel manté aquesta estratègia de pressió sobre el sud del Líban. Però sí que és veritat que el que obre la porta que hi hagi una segona ronda de negociacions aquest cap de setmana al Pakistan, i amb una mica de sort, i si no hi ha més anava a dir gestos estranys per banda dels Estats Units, doncs igual obre la porta a un alto el foc definitiu.
Sí, com que no en sabem encara els detalls, jo crec que amb la informació disponible ja tant el que heu explicat als serveis informatius com ara la Isabel, doncs ja és el màxim que podem saber en aquests moments, no? I això, malgrat això, diguem, amb independència de l'estret d'Hormuz, jo sí que crec que val la pena subratllar la importància d'aquests actes a Barcelona, i la sorpresa de que no se n'hagi parlat massa, i que però, jo crec que forma part d'aquesta mena d'olla pressió en la que vivim en la política local, que fa que moltes vegades doncs, les coses d'ampli abast internacional doncs, quedin més sepultades en la batalla política que és descarnada i despiadada en aquesta olla pressió, no? Però jo sí que crec que aquesta perdó, aquesta oportunitat que s'ha trobat Pedro Sánchez, quasi sense voler-la, com de cop i volta, erigir-se en una espècie d'antitram global, i que al començament semblava un abotat, però que després va començar a ser entrevistat per tots els grans mitjans internacionals com a l'antitram global, doncs d'alguna manera aquestes jornades, aquests dos dies a Barcelona, ratifiquen una qüestió que no és gens menor, que té, a parer meu, una enorme importància, amb independència de la valoració que facis, no? De si és bo, és dolent, president, el que sigui, doncs jo crec que queda consagrada aquest, consagrat aquest paper de Pedro Sánchez i del govern espanyol com, d'alguna manera, l'antitrump a nivell global. I això té, té una enorme rellevància política també des d'un punt de vista nacional o espanyol o català. És a dir, el terreny de joc d'un govern que estava a les acaballes, que treia, diguem, que estava totalment tocat, a punt de ser enterrat i que ja hauria caigut l'estiu passat, doncs resulta que es troba amb un oxigen inesperat, que potser no li serà suficient al final, però que realment canvia el terreny de joc i que fa que aquest govern, que òbviament li falta l'aire i que està amb moltes dificultats, doncs adquireix una magnitud sorprenent que li permet jugar en molt millors condicions del que queda de legislatura.
A mi em sembla que les preguntes dels mitjans en clau, diguem, estatal, em sembla una mica una justícia poètica, perquè al revés del que diu el Pere, o complementant-ho, si m'apures, Pedro Sánchez ha muntat tota aquesta cimera múltiple i porta molts mesos posant-se al capdavant de l'antitrumpisme mundial, no per una qüestió d'internacionalisme, sinó per una qüestió interna, també. És a dir, ell sap, com deia el Pere, de que el govern actual espanyol té dificultats en múltiples fronts, té múltiples problemes d'estabilitat parlamentària, és incapaç d'aprovar pràcticament lleis rellevants, no té pressupostos, i l'únic front en el qual Pedro Sánchez pot lluir és contra Donald Trump. Abans era contra els tecnòcrates oligàrquics aquests de les grans plataformes tecnològiques, perquè sap, a més, que el Partit Popular aquí té els peus de fang. No? Ni en sap, ni els interessen. Feijóo no és un gran líder que li interessi la política internacional i, per tant, aquí té camp per córrer. Per tant, que li preguntin en clau interna també em sembla normal. Jo, de fet, aquest matí he mirat una mica els diaris internacionals si parlaven de la cimera i pràcticament no he trobat res enlloc. Potser demà, com dèieu als serveis informatius, demà és el gran dia, el plat fort, diguem, dels governs i dels partits socialistes mundials i potser tindrà més impacte. Però em sembla que el president espanyol té un cert punt d'oportunisme tàctic i, per tant, no dic que no hi cregui en el que fa, però sí que ara hi serveix, evidentment, com a plataforma interna. I després un altre punt sobre la cimera en si. Jo crec que no podem dir avui que Europa sigui un continent on majoritàriament se segueixin els dictats de Washington, precisament al revés. Ni tan sols la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ja li segueix el que diu, sinó ha sortit en defensa del Papa, per exemple, aquests últims dies, i per tant crec que, sense ser un front antitrumpisme, a Europa hi ha una certa contestació del que fa el president nord-americà, i en canvi la foto que veurem a Barcelona demà, sobretot, és un front antitrumpista de nivell mundial gairebé alterglobalista. I a mi no sé si m'agrada del tot que un país europeu, de la Unió Europea, de l'OTAN, que forma part del bloc occidental, lideri una amalgama de partits, entitats, governs d'esquerres d'arreu del planeta contra Donald Trump. A mi m'agradaria que el govern espanyol estigués més alineat amb Europa. No cal, evidentment, que vagin tots a la una, tots tenen diferents accents, però em sentiria més representat formant part del que Europa acabi decidint en relació a Donald Trump que no pas de la cimera que veurem demà, on hi ha tota mena de persones i de governs, alguns dels quals, per exemple, Sud-àfrica, que no sé si és del tot democràtic, com jo ho entenc.
Ara tornarem a la cimera, però reprenc la notícia, insisteixo que han donat a les 3 de la tarda aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz per part del govern de l'Iran, o com a mínim l'anunci d'aquesta reobertura. Saludem la Anaïta Nasir, és politòloga i especialista en l'Iran. Anaïta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, a nosaltres ens ha agafat una mica per sorpresa, tot i que és veritat que s'estava dient si hi havia alguna mena de moviment per tal de fer negociacions, si hi havia pressió perquè es reobrís l'Hormuz, però era esperable que es reobrís l'estret d'Hormuz com ha anunciat el règim de l'Iran?
Bé, és com tornar com s'estava abans de la guerra, no? Abans estava obert. Vull dir que al final el règim, com Israel ha fet aquest alt el foc amb l'Iban, la condició era una d'aquestes. Per tant, ha volgut demostrar una mica de voluntat per arribar a unes negociacions o per tenir més elements per negociar, no? Mm-hmm.
Donald Trump, el president dels Estats Units, s'acaba de llevar. Primer ha fet una, anava a dir piulada, no és a la xarxa X, sinó que és a la xarxa Truth Social, que és la que ell utilitza, però en tot cas una publicació primer anunciant aquesta reobertura per part de l'Iran, agraint aquesta reobertura, però després n'ha fet una altra en què diu que, tot i aquesta reobertura per part de l'Iran, els Estats Units mantenen el bloqueig de l'estret, que bàsicament és no permetre la circulació de vaixells a bandera de l'Iran. Això, ell diu que fins que no aconsegueixi un acord amb l'Iran, cosa que serà ràpida, diu ell, perquè pràcticament hem aconseguit tots els objectius que teníem. Et sorprèn aquesta reacció de Donald Trump? Pot fer que aquesta reacció de mantenir el bloqueig dels vaixells iranians faci que l'Iran digui, pues, escolta'm, torno a tancar Hormuz, perquè si jo fa un gest i tu no me'l segueixes?
Aquí tot depèn dels nivells en els quals ens movem. Una cosa és les negociacions diplomàtiques que s'estan tenint i el que s'està parlant, i l'altra cosa és aquestes sortides de to, de, per exemple, de Trump, o comentaris que potser no afavoreixen la possibilitat de desencallar aquesta situació, que finalment s'ha demostrat que no calia fer tot això per tornar al punt de partida, sense ser en absolut partidària del règim. Però al final Trump, de moment, no sap com sortir-se'n d'una situació que ha provocat perseguir l'agenda del Netanyahu.
Iran anuncia que la reobertura de l'estret d'Hormuz durarà el que duri la treva al Líban, que de moment són 10 dies. Creus que serà més perdurable, que al final el mateix règim dels ayatolars són els primers interessats a mantenir reobert l'estret d'Hormuz per intentar també donar sortida al seu petroli o a les seves mercaderies?
Segurament sí, també s'ha de veure en aquest taulell que farà cadascun dels actors importants, que en el fons són Israel i Estats Units, perquè també les últimes vegades els Estats Units estaven negociant amb l'Iran i després el van atacar enmig de les negociacions. Torno a dir, sense ser partidari del règim, en aquest cas s'ha de veure una mica també el que donen resposta als que han atacat en primera instància, no? Segurament les negociacions d'Islamabad, un no es queda 21 hores parlant amb algú amb el qual creus que no pots arribar, segurament tenen més punts i més possibilitats d'arribar a un acord. Sempre s'haurà de veure això, sobretot el paper d'Israel i del lobby nord-americà que pressioni el Trump. Però segurament la idea és seguir parlant i poder arribar a, com a mínim, a una treva més permanent, no?
Pot ser que el règim dels ayatolars vegi que amb Donald Trump ha aconseguit alguns acords, ni que sigui d'alto al foc, i en canvi amb Netanyahu no ho han aconseguit, i per tant d'aquesta manera, lligant aquesta reobertura d'Hormuz a la treva del Líban, el que estiguin intentant és fer que Netanyahu també entri una mica en aquesta via de negociar, com a mínim, alto al foc que ha entrat Donald Trump.
El que passa és que a ningú li interessa més la guerra que no al Netanyahu. És a dir, Netanyahu necessita aquesta situació de conflicte permanent per eludir els seus propis problemes interns, dels judicis que té pendents, i perquè finalment, mentre tothom estàvem una mica preocupats per la situació a l'Iran o la zona del Golf Pèrsic, Israel ha pogut ocupar una part del Líban molt important. Per tant, ara és un moment d'expectativa, de desig de que la zona baixi d'intensitat i d'escalada militar, en el sentit de que no es tornin a donar situacions que puguin provocar atacs o excuses per provocar nous atacs, però sí que és cert que aquí la clau la té sobretot Israel i la seva pròpia agenda, no?
Per tant, el fet que Donald Trump hagi fet algun gest molt moderat, a l'hora d'intentar arribar a algun pacte amb l'Iran, que ara l'Iran tingui aquest gest també de la reobertura d'Hormuz, no et faci especialment optimista pel final, mentre no se sàpigui què és el que fa Israel?
Segurament sí, perquè és l'actor regional que més pot incidir en com es passin els propers esdeveniments, no? També s'ha de tenir en compte que estem davant d'una potencial crisi energètica global i l'Iran, el règim iraní, el que ha demostrat és que amb l'estret d'Hormuz, en el fons, té aquesta palanca, no?, de negociació, i que dintre de la seva debilitat tecnològica o militar l'ha pogut com solventar amb aquesta palanca de negociació que ha sigut demostrar que tancant o controlant l'estret d'Hormuz, que abans de la guerra ningú el tenia controlat. Per tant, estem en un moment en el qual cada actor té els seus mitjans per poder-se seure a negociar, i s'ha de veure en quins termes arribaran les properes negociacions. Però la situació, torno a dir, tot dependrà una mica dels interessos de l'Israel, però no per obsessió contra l'Israel, sinó perquè realment és l'actor que ha portat... El règim iraní és un dels actors més desestabilitzadors de la zona, però també ho és Israel. Per tant, els dos tenen una seva pròpia agenda.
I l'última, és evident que tot aquest conflicte no servirà per allò que inicialment Donald Trump i Benjamin Netanyahu havien promès, que és acabar amb el règim dels ayatolars, perquè ja donem per fet que el règim no caurà. Per tant, l'Iran continuarà en un règim potser una mica variat, però el mateix.
Agraeixo el comentari, perquè finalment, i com sempre, la població civil, i en aquest cas l'iraniana, segueix amb blackout digital des de fa més de 45 dies, i evidentment no hi ha hagut tota aquesta voluntat de fer canviar el règim, perquè el règim de moment, malauradament i desgraciadament, perquè portem tota la vida molts a lluitant contra aquest règim, hem vist que quasi sembla que hagi sortit una mica reforçat d'aquesta situació en la qual la població iraniana és l'única, l'última víctima de tot aquest desvariament dels líders internacionals.
És la Nahita Nasir, politòloga i especialista en Iran. Gràcies per acompanyar-nos i per reaccionar en calent, com aquell que diu, aquesta notícia que fa tot just una mica més de mitja hora que s'ha conegut. Gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No sé si voleu fer algun comentari sobre el que ens explicava la Nahita.
Jo, si em permeteu, jo crec que la Nahita té raó en el tema de la força o com juga Israel aquesta guerra. De l'objectiu que heu comentat ara del canvi de règim iranià, que Donald Trump efectivament va dir el primer dia de l'atac, diguem, que Israel també té, crec que Donald Trump es pot permetre, si es vol dir així, que no hi hagi un canvi de règim. És un tema, diguem, important, però potser si no hi ha aquest canvi, doncs per Estats Units no és tan important, però crec que per Israel sí que és un objectiu consubstancial i gairebé existencial. I, per tant, la manera que ha tingut fins ara Israel de torpedinar els altolfocs i les treves o els acords és a través de l'ofensiva al Líban. Ara comentàveu que, tot i que hi ha aquest acord o aquest reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi de que hi hagi una treva de 10 dies al Líban, aquesta treva no s'està complint exactament al peu de la lletra. I, per tant, Israel sap que el taló d'Aquiles de qualsevol negociació és el Líban, perquè l'Iran té una relació especial amb aquest país, i, per tant, crec que Israel, de moment, segurament és el dels tres actors en conflicte, amb Estats Units, Israel i Iran, és el que menys li interessa, segurament, donar per acabada aquesta guerra.
Sí, més que una relació especial d'Iran amb el Líban, diria que és Iran amb Hezbollah,
sí, sí,
que alhora és un problema pels altres sectors del Líban, no? I és un vesper extraordinàriament complicat, i que sí que, evidentment, és tal com expliques. Jo crec que fins que no sapiguem exactament com acaba aquesta negociació, quins acords hi haguin, es fa molt, realment molt difícil anar més enllà, fins i tot amb això de que el règim sobreviurà, no? El règim dels ayatolars. Poder sí, és el més probable, però, o sigui, el fet de que la gent no hagi sortit al carrer, diguem, a lluitar, a respondre aquestes crides de revolta, pues en part és conseqüència de la traïció que devien sentir que els hi va fer Israel i Estats Units ara fa mig any, quan van fer un atac, i els hi va dir surtin al carrer, i van sortir al carrer una pila de gent, i en un cap de setmana, entre els detinguts i tot, bueno, hi ha diferents fonts, van matar el règim dels ayatolars entre 3.000 i 30.000 persones. Per tant, ara a bodes em convides de dir surti vostè al carrer a revolucionar-se, després de que els van deixar tirats, no? Per tant, jo crec que a dintre de l'Iran i a fora de l'Iran, amb molts iranians que estan a l'exili, hi ha un enorme malestar contra aquest règim, que econòmicament, no només de tota la part de prohibicions i d'imposició d'una visió teocràtica, diguem, del país, sinó des del punt de vista econòmic, està en molt mal estat, i que sortirà d'aquesta guerra o d'aquesta crisi amb una situació probablement també de molt mal estat, de molt mal estat econòmic. Per tant, què passarà a partir d'ara? Doncs es fa de molt mal preveure, perquè no sabem ni els acords, i no sabem tot aquest malestar com s'anirà canalitzant. El que em costa molt de creure és que tota la gent que s'ha jugat la vida a l'Iran en contra d'aquest règim, doncs ja es quedarà de braços creuats per sempre més.
El que, això és comparteixo amb el Pere, que efectivament no sabem quina és la resolució després política i social del que pugui passar a l'Iran. Però el que sí que hem vist és que Israel durant totes aquestes setmanes tenia un objectiu clar, i ha sigut involucrar Estats Units en aquesta guerra i després actuar malgrat l'oposició del president Trump amb algunes accions, no? Bombardejant instal·lacions energètiques quan Estats Units demanava que no ho fessin, i ha trigat gairebé una setmana a declarar un alto el foc que ja estava pactat entre Estats Units i Iran, i és el que ha anat retardant aquesta segona ronda de consultes per la pau. I el que no sabem des del començament és quin era l'objectiu de Donald Trump no, per involucrar-se en aquesta guerra. Efectivament, encara no tenim idea de com pot quedar el règim dels ayatolàs quan acabi, tant de bo acabi ràpidament aquesta guerra. Però sí que és, però el que no era un objectiu inicial de Donald Trump, malgrat ho van dir al començament, però li és igual si continuen o no els ayatolàs en aquest moment a Donald Trump. Sí que ens ha ajudat per una cosa, aquesta guerra, i és per veure que el rei va nu. I és per veure que la Casa Blanca, Donald Trump, actua sense respondre als seus assessors especialistes en intel·ligència. Actua i pren decisions sense respondre als militars, no?, al comandament militar. Que el seu gabinet està plegat de gent que s'encomana a Déu, però no té ni punyetera idea, diguéssim, d'estratègia militar i no fan cas del que fan les propostes que fa l'Estat Major. Vull dir, i això és el que ha alimentat al final la cimera d'aquests dies a Barcelona. I és veure que realment el rei, diguéssim, no?, el president del món lliure, va nu.
Doncs això és el que ens deixarà aquesta guerra, que de moment té un pas més, aquest anunci d'una banda de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz, com a mínim mentre duri la treva al Líban, això serien uns 10 dies, cosa que ha fet de seguida baixar el preu del petroli i pujar les borses, el petroli que continua al barril de Brent per sota dels $90, i de l'altra l'anunci de Donald Trump, que agraeix aquesta reobertura, però que de moment els Estats Units mantenen el bloqueig dels vaixells de l'Iran. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè és una notícia, insisteixo, que s'ha conegut fa menys d'una hora. Fem una pausa i de seguida un altre tema totalment diferent.
Catalunya migdia.
La Llotja de la Seda és la nova novel·la històrica de Juan Francisco Ferrandiz, una gran saga sobre la València del segle XV, el seu edifici més emblemàtic i el poble de mercaders que la va construir. La Llotja de la Seda, publicat per Rosa dels Vents, ja a les llibreries.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya migdia.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
El 18 i 19 d'abril torna Làctium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta el programa a vicfires.cat.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat.
La ciutat de les llums mortes, la nova novel·la de David Uclés, és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes, el llibre d'aquest Sant Jordi.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Materazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa, Atlètic de Madrid, Reial Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Catalunya migdia.
La Carme pateix esclerosi múltiple.
El nostre testament anirà a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, a l'Associació Catalana de Huntington, pel meu marit, i amb una protectora d'animals pel meu gos.
El pare del Jordi va morir d'Alzheimer. El seu llegat anirà a la Fundació Pasqual Maragall.
Aquell neguit, no saber què fer amb el meu pare, on podien tratar-lo, on podien cuidar-lo, no sabia què fer.
Però què passa quan una persona mor sense haver fet testament i sense hereus? Nicolás Valle, periodista i genealogista.
Darrere de tot testament, havia intestat-ho ja algun fracàs dels propòsits, de les intencions. Ningú no vol morir sol.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Més que un llegat.
Dissabte a les 10 de la nit.
Un ha de ser generós no només en la vida, també generós en la mort.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
5 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Jaume Clotet, que espero que no em digueu que sou dels que conduïu pel carril del mig a l'autopista.
No.
Mai. Mai.
Mai, eh?
Som plenament conscients que és un pecat.
A més, és molt molest quan t'ho trobes, la veritat.
Jo pel de l'esquerra condueixo.
I pitant, eh? I pitant i fent llums per demanar pas. Us demano això perquè circular pel carril del mig d'una autopista sense cap raó que ho justifiqui és una infracció habitual i que per molts conductors és desconeguda. Aquest any, entre el mes de gener i la primera setmana d'abril, és a dir, els tres primers mesos, inclosa la Setmana Santa, els Mossos d'Esquadra han posat només, però, 28 multes per aquesta falta greu, que l'any passat els mateixos mesos van posar el doble de multes. La majoria de les sancions són a l'AP7 i, segons els Mossos, els conductors majoritàriament no són conscients que estan infringint una norma que pot comportar una multa de 200 euros. Deixeu-me saludar l'Àlex Requena, que és portaveu de la Federació d'Autoscoles de Barcelona. Senyor Requena, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A l'hora d'estudiar el codi de circulació, els alumnes que van a les autoscoles se'ls explica que el carril del mig no s'hi ha de circular si no és per una raó evident?
Perfectament, se'ls explica que hi ha tres motius pels quals hem de circular per la dreta. Primer, per normativa. La norma ens diu que fora de població, en vies interurbanes, s'ha de circular per la dreta. Segon motiu, per fluidesa de la via. És natural que si tots estem a la dreta, deixem els altres carrils lliures i la fluidesa de la via s'eviten moltes caravanes. I tercer motiu és per seguretat. És molt més segur quan tots ens situem a la dreta i fem servir els altres carrils. Per exemple, quan les condicions de la circulació ho aconsellen, jo ara, per exemple, anava per la P7 i hi havia caravana, doncs mira, si hi ha circulació densa, ens repartim en tots els carrils, i altre motiu és per fer la maniobra d'avançament. Seria el motiu pel qual podem utilitzar els altres carrils.
La teoria és perfecta, i l'expliquen segur que perfecta, però per què la gent circula pel carril del mig igualment?
Jo m'ho trobo, que als mateixos alumnes els hi costa comprendre que s'està millor i és més segur anar per la dreta. Ells se senten segurs. Diu, tinc un carril a la dreta que van els lents, tinc un carril a l'esquerra que van els que van molt ràpids. Jo aquí al mig em sento bé, em sento segur. A més, si hi ha una sortida ja no he de frenar. És per comoditat i és veritat que molta gent no ho sap i mira que a les autoescoles s'explica i molt. És una errada greu a un examen.
Una altra errada greu és que si nosaltres anem pel carril de la dreta, que per tant en teoria és dels més lents, i trobem un cotxe que va pel carril del mig més lent que nosaltres, no l'hem d'avançar pel nostre carril, pel de la dreta, no? Hauríem de passar dos carrils cap a l'esquerra.
Efectivament, aquí tenim el motiu de la fluidesa i de la seguretat, perquè si nosaltres anem per la dreta i hi ha un cotxe o un camió o el que sigui al mig, no el podem avançar pel carril de la dreta. Llavors, ens hem de posar darrere d'ell, fer-li llums i diu aparta't, o agafar el tercer carril, avançar-lo i tornar altre cop dos carrils cap a la dreta. Sí, sí.
Doncs la teoria ens queda molt clara. Àlex Requena, portaveu de la Federació d'Autoscoles de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies, adéu.
La Isabel anava fent gest...
Per, cares. Sí, per l'AP7, pel carril de la dreta no es pot circular perquè està ple de camions. Pel carril del centre tampoc no es pot circular perquè són els camions avançant els camions i llavors, no sé...
Per això vas per l'esquerra, tu.
Per això vaig per
l'esquerra. No perquè vagis molt ràpid. No, és perquè
després hi ha d'allò de circular pel carril del mig amb l'intermitent de l'esquerra posat.
Per fer-ho difícil tot.
No, és per fer veure que estàs avançant.
Clar, clar. Jaume, que et sento riure, què? Com ho veus, això?
Jo trobo que el que heu dit que és correcte, que s'ha d'avançar per l'esquerra, acaba sent perillós, perquè si hi ha un senyor que va pel mig tranquil·lament a 90 i no hi ha ningú més, tu et poses a avançar-lo pel carril de l'esquerra, que és per on et toca, però et ve per darrere algú com la Isabel, encara més de pressa, fent-te llums, tu estàs fent el correcte, queda el carril de la dreta totalment buit, el del mig va un senyor que ni s'ha assabentat del que està passant, i hi ha un risc, realment, en el carril de l'esquerra.
I hem trobat qui avança per la dreta, el Jaume Clotet, per no posar-se en perill, ja ho hem trobat. Ja
això no ho dic, perquè és un deliri difícil. Això, eh?
Jaume Clotet, Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Una abraçada. Adéu.
Són pràcticament les 4 de seguida, el Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.